Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Riquer Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, 12 i 20 minuts. Dilluns avui, començant ja una nova setmana, 14 de gener del 2019. Hores d'ara amb 11 graus a la ciutat de Lleida. Déu-n'hi-do quin canvi des de la setmana passada. I el que farem tot seguit és buscar aquesta previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui posarem somriures a les cares de la gent, com cada dilluns, ho farem amb el Joel Carnicer, i també parlarem de bocins d'història amb el Joan Ramon González. I encara ens quedarà temps per plantar-nos a la una, obrint la... I mira, més avui que fa bona temperatura, o millor temperatura, i fa sol, almenys a la ciutat de Lleida, obrint la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A partir de la una, la Nacional 240, connectem amb els amics de Cope de Tarragona. Avui parlem de la marató de donar sang. I parlarem, doncs, de donar sang, perquè és important, perquè és necessari, perquè s'ha de fer de manera regular. I totes aquestes preguntes que sempre et fas, cada quan puc donar, com puc donar, quan no puc donar, hi ha molt... I si vols conèixer les experiències de gent que dona molt, també tindrem fixes, que són donants habituals que ja tenen els llistats als bancs de sang. I a dos quarts de dues... Doncs parlem dels resultats esportius a la radiografia i, a més, avui ens acompanyarà l'àrbitre internacional lleidatà, el Xavier Estrada Fernández, per parlar de la seva masterclass, que arriba a la tercera edició, però ja que el tindrem aquí, doncs li preguntarem pel bar i li preguntarem per moltes coses més. Tot això fins a les dues. 11 graus, hores d'ara. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. En general hem de parlar de sol, encara amb núvols prims, més abundants a la cara sud del Pirineu. A la Vall d'Aran, intervals de núvols amb precipitacions febles aniran reduint-se al llarg d'aquest migdia, a la tarda, i encara amb algunes boires importants cap al nord de la depressió central. Avui torna a pujar les temperatures, excepte al Pirineu, on no varien, amb màximes de 17 a Lleida, 14 graus a Balaguer, a Tàrrega 12, també 12 avui a la Seu d'Urgell, i a Viella màximes de 7. El que fa el vent, en cotes mitges i altes del Pirineu, bufa de nord-oest, vent d'en mestral amb intervals forts, a la tarda però anirà disminuint i a la resta continua fluix i variable. Demà dimarts esperem una jornada força assolellada a les comarques de Lleida, això sí, amb boires a la depressió central, a terra ferma, poden ser localment persistents fins a primera hora de la tarda. Les temperatures en general baixaran, excepte al Pirineu, la màxima més aviat esperem que pugi, i deixaran glaçades en àmplies zones. Hi haurà mínimes d'un grau negatiu a Lleida, també a Tàrrega, 2 sota 0 a Balaguer i a Viella, 4 sota 0 a la Seu d'Urgell. El vent es mantindrà més fluix i variable a tot arreu, també al Pirineu.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, comencem l'informatiu dient que entrarà en vigor en un mes la nova normativa que veta, per exemple, les antenes a les façanes a Lleida. A partir del 15 de febrer entrarà en vigor aquesta ordenança que s'anomena Paisatge de Lleida, que, entre altres punts, prohibeix estendre roba a la façana o en llocs que siguin visibles des del carrer i instal·lar antenes en finestres, balcons o a la façana dels edificis. Lleida és la primera ciutat catalana que té una norma que regula específicament els diferents elements del paisatge urbà del municipi. El Butlletí Oficial de la província publicarà demà l'ordenança i marcarà el termini perquè en un mes entri en vigor, la qual cosa es farà el 15 de febrer. Per tant, fora antenes parabòliques i d'altres històries de les façanes. Hi ha un mes per treure-ho. Una altra bona notícia que ens arriba des de Lleida i és que un investigador lleidatà participa en l'estudi que associa per primera vegada l'obesitat amb el descens de la funció renal. La recerca s'ha fet amb més de 5 milions de pacients i s'ha publicat a la revista The British Medical Journal. L'investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, de l'IRB Lleida, i a més professor de la Universitat de Lleida, de la UDL, és el José Manuel Valdivielso. Amb agricultura. El Departament d'Agricultura busca pagesos que vulguin arrencar fruiters de pinyol per combatre la crisi de preus. Fins al 18 de gener es poden acollir al pla, que després haurà de rebre el vistiplau de Madrid per poder subvencionar amb 5.000 euros cada hectàrea arrencada. I la UGT posa dues denúncies més al Grupo Jorge pels incompliments amb els treballadors. Ja més de parlar d'esports, encara direm que la Fiscalia de Medi Ambient obre diligències contra Endesa per presumpte delicte ecològic al Flamisell. Ara sí, parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Mal cap de setmana pel que fa als resultats dels principals equips. Gerard Badalejo diu que cal ajustar coses al darrere. En parlarem després a la radiografia. El resultat d'aquests caps de setmana va ser Villarreal B3, Lleida Esportiu 1, amb bàsquet Real Betis 77 i Força Lleida 68, i amb hoquei Vendrell 3, Lleida Llista 1.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que arriba aquest moment en el que fem memòria, sempre ben acompanyats amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Pues bon dia, hem constipat, però bon dia.
Anava a dir, faigui fred o calor, Mari Carmen Salvador està aquí. Bueno, aquesta setmana jo crec que encara ens salvarem, de refredats, vull dir.
Bueno.
A veure.
Ja, aquestes gelades potser mataran els bitxos.
Sí, no pots dir això, s'ha de dir que s'hi ve d'un dia per l'altre, que aquestes... avui te'n vas a dormir bé i l'endemà ja t'aixequis amb aquella pico al... En fi, Mari Carmen, escolta, nosaltres tal dia com avui, un 14 de gener de l'any 1994, de què es parlava?
Doncs el Comitè Superior de Disciplina Esportiva va suspendre cautelarment la clausura del camp d'esports, per tant, el partit Lleida Racing es podria jugar a casa. Recorden que els hi van clausurar,
sí,
perquè es van tirar una pedra al camp, etc, etc. Doncs bé, podria, tant el partit de Lleida Racing es podria jugar a casa i la decisió definitiva no s'adoptaria fins a primers de febrer. El recurs presentat es va acceptar de forma automàtica i, per tant, probablement el següent partit amb el Tenerife es podria jugar al camp d'esports. Per tant, doncs, pas a pas, sembla ser que els hi van acceptar el recurs i es van poder jugar algun partit al camp d'esports encara. El centre històric de Lleida es va unir en contra del centre per drogoaddictes, que els veïns van al·legar que aquest local estava molt pròxim al Col·legi Cervantes d'ensenyança primària. La direcció de l'escola va presentar una protesta al Departament d'Ensenyament. El programa també donava l'assistència sanitària i psicològica. La paeria va manifestar que aquesta ubicació era provisional, que buscaven un altre local. El president de la Diputació, en aquells moments, Josep Grau, va anteposar el túnel de Salou, repetim, una altra vegada tornem a Salou, lo va anteposar a la carretera de Tor. Considerava que era més important connectar amb França i la Diputació apostava també per un nou túnel de la Bonaigua. La prioritat, segons Grau, era Salou, Bonaigua i Tor, amb un pressupost de 16 milions de pessetes, una quantitat poc important comparada amb els grans pressupostos que l'Estat estava destinant a infraestructures. Els tres obres totalment independents es podrien afrontar al mateix temps i, per tant, doncs, podrien sortir una mica més econòmiques.
De totes maneres, quan parlen de túnels...
Salou.
Ja em fa riure i tot, eh?
Bé, doncs el principal problema que es va trobar a l'hora de presentar el projecte a finals del 91 va ser la instal·lació d'una nova duana. O sigui que aquests tres projectes, l'escull més gran que van trobar ja l'any 91, i ja estem al 94, doncs era que tenien que fer una nova aduana, perquè, clar, hi hauria més entrades cap a França.
Clar.
I acabem parlant de tres nens que van trobar l'esquelet d'un home a la mitjana. La policia va creure que es tractava d'un temporer, encara que anava indocumentat. Es va traslladar al dipòsit de l'Hospital Provincial a l'espera del resultat de l'autòpsia.
Molt bé.
Ja en parlarem.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo y decide en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Veréis, en este mundo eres lo que eres. Y se puede ser dos cosas. O eres alguien, o no eres nadie.
Russell Crowe, Denzel Washington, American Gangster. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Dos, tres, catorze.
Doncs apa, que posem somriures a les cares de la gent. Ja ho saps, com sempre, els dilluns ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
La que no t'està afectant en la passa aquesta que diuen de refredats, eh?
Toma ja! Què va?
Molt bé.
No m'acostipo mai.
Molt bé, bé que comences la setmana amb energia, com sempre, eh?
Sí, ho hem de fer així. Si no és intolerable. Que per cert, t'he de dir que si no m'equivoco, aquesta setmana començaran a circular les notícies del Blue Monday.
Sí, és la setmana que ve.
Ah, és la setmana que ve.
Bueno, sí, aquesta setmana en parlarem. El Blue Monday és aquest any el dia 21.
El dia 20, vale.
La setmana
perquè,
que ve.
Perquè la teoria és... Bueno, ja ho comentarem la setmana
la
que
setmana
ve.
La setmana que ve en parlem, però la teoria és maca. A més, ha hagut una persona que ha estat investigant sobre això, eh?
Vale, pues va. Ja en parlarem. La setmana que ve.
Vinga, perfecte. Escolta, ja, per seguir la tradició de l'any passat i de fa dos anys...
Sí.
Bueno, feliç any nou, eh?
Sí, bon any.
Bon any. Vull dir, el dilluns vinent ho tornem a fer, tot el gener ho fem, eh?
Sí, és un clàssic. Les tradicions no es poden perdre.
Saps que l'altre dia encara em van contestar... L'altre dia, vull dir, ahir, diumenge, encara em van contestar algun WhatsApp d'aquests de bon any. Igualment, bon any, eh?
Sí, bon any.
Igualment, bon any.
Jo ja t'ho he comentat, fa un any o dos, anava a l'estrena d'una pel·li a la que vaig treballar i tal, i era el març, ja estàvem al març, i era l'1 o el 2, no sé, no me'n recordo, i un tio em va dir, bueno, bon any! Home! I me'l vaig quedar mirant, dic, bueno, vols dir? Han passat 3 mesos ja, vols dir?
Sí.
Ja no millorarà més, això.
Sí, al març ja comences a anar, si algun dia ja el sol és potent, amb marea curta i tot.
Sí, li vaig dir, millor, si ho
trobo
que és sensacionalista, no?
Sí. Bueno, escolta, va, com hem començat l'any 2019? Hi ha notícies interessants o la gent ja...
N'hi ha moltes. I, a més, és que no paren. És que no paren mai.
Sí, la gent no aprenem?
No, ja ho saps que no. Mira, m'agradaria dir una que aquesta l'he trobat sensacional, des de les últimes que he trobat, que m'ha fet molta gràcia. Diu, dos mendigos encuentran 700 euros en un cajero y se lo gastan en prostitutas. ¿Vale? O sigui, allò típic de... ¿Para qué vas a darle? ¿Para qué vas a darle si se lo va a gastar en alcohol? No, senyora, no.
Home, quasi ho trobo més sa, això, que veure, eh?
Sí. Bueno, però...
Almenys fas exercici.
Sí. Bueno, ja. Dintre que cap, però m'agrada, no?, de dir, hosti, estic al carrer...
Amb protecció, sisplau, això sí.
No, sí, millor estic
al carrer... Amb seguretat.
Exacte, sí. Però prefereixo gastar-m'ho amb senyores.
Clar, aquesta és la quan et demanen almoines, quan tu dones, és, mira, o dono i m'oblido, o m'intereso per a què ho vol.
Sí, exacte.
Jo una vegada vaig preguntar i em van dir... I què n'has de fer? Ah, vale, doncs pues perfecte.
Sí, senyor. Ostres!
Sí,
home,
sí.
Però donaves tu els diners o passaves per allà en plan voyeur?
No, pel carrer, no? Una persona que demanava, i jo li vaig preguntar, escolta, per què demanes? Per què necessites diners?
Sí.
Tu què n'has de fer? Ah, vale.
Ah, molt bé.
Pues, nada.
Mira, a mi una vegada em va passar, vull dir, a vegades els caps de setmana passegem amb ma padrina per Lleida, això, anem a donar un tom i tal, i una vegada estàvem aquí a l'estació d'autobús, al supermercat de davant, I una dona li va dir a ma padrina, diu, escolta, diu, què em podríeu comprar un xampú pel cap? Ostres, bueno. I llavors, no, clar, i llavors vaig pensar, home, a mi, jo estic molt obsessionat amb el cap, me l'he de rentar molt perquè em fico molt nerviós quan el tinc brut, el cabell, no? I li vaig dir a ma padrina, home, diu, pues anem-li a comprar un xampú perquè no demane, perquè sí, no? Bueno, total, que vam anar i li portem el xampú i se'l mire i ens fa una cara així una mica escèptica i ens diu, que este no me gusta, eh?
No és la marca que gasto.
Diu, es que este no. Diu, este no me gusta. Hola, quina cara que ens vam quedar amb padrina.
I tu, és que clar, al final pensa que jo ni m'ho miro. Jo agafo el més barat que trobo, o sigui, sí. Al final tots fan el mateix.
Jo n'he de fer servir algun altre. Poden dir marques?
No diguis marques, vale, que, no, vale, no, no, pues... que no ens paguen.
Vale, pues
venga. Ja està, venga. Bueno, va, venga, el xino, o què?
Venga, no, mira, ara que han passat les festes i la gent ha guanyat uns quilos de més... I
ah, pensava que deies coses... diners, no en conec gaires.
No, no gaires. Però bueno, ara que la gent ha guanyat uns quilos de més, aprofito...
Per cert, que ja saps que teníem un dècim comú, no a mitges, sí, sinó comú, sí. que ens tornen els diners, almenys.
Sí, bueno, ves, vam ficar 40 euros i guanyem 20, doncs pues bueno.
Bueno, sí.
Te saps l'anècdota de l'any passat, no? L'any passat... No. Vaig jugar amb un amic a la loteria del Niño i estava entre dos números i estava allà al costat de casa, que ja ho saps.
A veure, si estàs vivint... entre dos números, compra els dos.
Ja, però bueno, jo estic allí vivint a Balmes, ja ho saps, uh-huh. No? I estava, vaig anar allí a la de Castellí i estava entre dos números i vaig dir, va, agafo aquest i li vaig dir, i bueno, i em van tornar 20 euros, no?
Ah.
Però l'altre era un cinquè premi.
Caram. Vaja.
I li vaig dir al meu amic, dic, bueno, tinc una bona notícia i una dolenta. Dic, sí, quina vols primer? Diu, la bona, va. Dic, bueno, dic, la bona és que ens tornen 20 euros. Dic, i la dolenta és que no he agafat un cinquè premi.
És que si els mires, els has d'agafar.
Sí,
jo,
sí,
si no,
quin desastre. Va,
bueno, va, el xino, bueno. O l'armeni, o el pues, que
no,
em diguis.
La cosa és que la gent s'ha engordat aquesta...
Ah, sí, això dels quilos, vinga.
I llavors hi ha una notícia que diu, van a pagar... I ven que en su cuenta pone, obro cometes, la mesa de las gordas, tanco cometes.
¿La mesa de las gordas?
O sigui, resulta que el camarero, diu que el camarero decidió identificar la cuenta de las clientes con un rotundo fat girls, chicas gordas. Y así figuraba la nota que llegó a la mesa. Claro, y ellas van a aprovechar y se fueron, aprovechan las cosas y se fueron sin pagar.
Claro, estamos ofendidas.
Estamos tan ofendidas que hasta, mira, hasta me comería el papel de la rabia, ¿eh? Digo que tres amigas pidieron la cuenta después de degustar unos solomillos con patatas y unos refrescos, que de unido
light,
y
descubrieron
de sí, la Coca-Cola Light, la otra ya, y descubrieron que el camarero había identificado su mesa como la mesa de las chicas gordas.
Pero ¿qué coste de ficar un numeret ya, a las taules?
Bueno, sí, es más divertido también, ¿no?
Las grandes de la 18. Ya
está. Y van marchar enfadades.
Pero no van a pagar.
Però
el solomillo se'l van prendre, eh?
Sí, el van fotre i bé que
com patates, eh? Com
exacte,
patates.
I Coca-Cola Light, eh? Sí, de cas. Sí. Bueno, en fi, més d'aquests. Va, que havia començat l'espiral i dic, va, no puc parar. Diu que Walmart, que és una gran superfície de supermercats als Estats Units,
sí.
Walmart pide disculpas por vender disfraces de Halloween, obro cometes, para gordas. Tanco cometes. Llavors diu, el gigante minorista de Walmart se vio obligado a tuitear una disculpa tras el alboroto ocasionado en redes sociales debido a la categoría de disfraces para chicas gordas que aparecía en su sitio de internet la mañana de este lunes.
Mira, jo, les xarxes socials ja comencen a fer molt mal, eh? Fan sí. Coses bé, però déu-n'hi-do, també. Sí. Però, a veure, perquè es va equivocar, però en lloc de ficar xiques grosses, doncs poses talles grandes, no? I ja està.
Que talles grandes també ho trobo una mica ofensiu. Tenemos talles grandes.
Bueno, pues talla del 50 cap amunt, és igual, jo què sé.
Sí, bueno, en fi, tenemos talles grandes, pues, bueno.
Bueno, però, o sigui, trobo més positiu que existeixi possibilitat de comprar diverses talles, incloses grans i petites i mitjanes, que no que la gent s'ofengui i llavors ho hagin de treure.
Sí.
Però bueno.
Sí. Bueno, ja, la vida més.
Vinga,
te'n dic una altra, no? Aquesta m'ha agradat molt, ara canvio. Jo vaig canviant, vaig tornant, vaig dir... Ah. Diu que Múrcia, aquesta notícia és de fa dos dies, eh? Diu que Múrcia pide donaciones para fabricar en Estados Unidos la bandera de España más grande.
Ah.
Sin res de sentit.
Todo muy lógico, eh?
O sigui, diu que el Ejército del Aire celebrará el próximo 12 de mayo en la base aérea de Alcantarilla un homenaje por el 175 aniversario de la bandera española y el 40 aniversario de la patrulla acrobática de paracaidistas. Bueno, en el que lanzaron paracaídas, una bandera, bla, bla, bla. Total, que llavors la gent del públic, la gent de Alcantarilla, van dir, home, per què no fem un crowdfunding d'aquests i demanem diners per a fabricar una bandera als Estats Units que sigui la bandera d'Espanya i així li paguem allí
la més gran,
fer-la,
no?
Aquí. Sí, la més gran de totes. En lloc de fer-la aquí, que donarà lloc de treball, no, home, no, aquí no.
Però a veure, jo posats a traure-ho d'aquí, tu, on, així, a bote pronto, em perdó, on te n'aniries per fabricar alguna cosa barata?
Home, està clar que a Xina, Bangladesh, alguna cosa...
Per això t'ho dic, o sigui, Estats Units no és un país que se m'ocorriria a mi per anar a fabricar una cosa barata.
Ja, però ja ho has vist. Vull dir, això...
I a Espanya no podem fer una bandera gran?
És el que no entenc, que no hi ha prou...
O sigui, no estem parlant de tecnologia punta, no, és una bandera, però grossa.
Sí, no, és el que et dic, que no ho acabo d'entendre. Però bueno, en fi, vull dir, aquestes coses ja...
Nada.
Bueno, més.
Et queda un minut i mig, va.
Un minut i mig, diu. Diu, va a pagar el pàrquing i s'encuentra con una escena porno en el cajero.
I aquest ja l'havia llegit.
Aquest...
Diu que... La pantalleta de...
Diu que una mujer fue a pagar el estacionamiento de un shopping, que fot una ratlla aquesta paraula, que no puc ni veure-la.
Vamos de shopping.
Vamos de shopping. Situado en Santiago de Chile, y en el cajero se encontró con la transmisión de una película porno. La clienta grabó el vídeo pornográfico que se exhibía en una de las máquinas de pago automático y lo compartió en las redes.
Como prueba.
Exacto. Mira, te explico una anécdota. Va, a ver si no le tienes. Cuando andaba al instituto, aquí al Guindavols, teníamos ordenadores a la biblioteca. I clar, nosaltres, pues bueno, clar, teníem molt temps lliure. I un dia vam ficar una pel·lícula d'aquestes, una pel·lícula porno allà a la biblioteca, no? I va aparèixer la bibliotecària de cap d'estudis i lo bo va ser que no el van tancar directe, sinó que se'l va estar mirant.
A veure què fan.
A nosaltres ens van fer fora. Vinga, fora, saps? I elles es van quedar mirant. I recordo, i t'ho juro, això és veritat, i anaven fent elles dos.
Tampoc cal que diguem noms, eh?
No, clar, i anaven fent. Mira el que fan.
Mira el que fan.
Mira, ara li fa això. Ah, hosti. Mira.
Com se deu fer, això?
Quines coses, eh? Tal. Però potser m'ha estat 5 minuts. Nosaltres mirant-ho des de fora, així.
O sigui, vosaltres amb els ulls fora de les òrbites des de fora i elles des de dins. Bueno.
Sí, elles sí.
Bueno, escolta, acaba la notícia, perquè ja no... Quina era la notícia?
No, ja està, que se troba un vídeo.
Ah, sí, que
se troba
un vídeo.
Diu, ella lo grabó delante del marido para enseñarlo a las redes.
Pues apa, avui marxem sense acudit, eh?
Ah, venga, va, pues re.
No, perquè clar, ens hem menjat aquí tot
venga,
el
va,
temps.
Venga, va, superràpid. Diu que estos son dos mujeres que se encuentran y una le dice a la otra, mira, le he puesto gafas a mi hijo, y ella responde, hola, qué nombre más feo.
Ja l'havies dit, aquest. Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Aprofita les bones rebaixes de la Serre Aulet. La millor roba de dona a un 50% de descompte. Punt 15 euros. Pantalons, faldilles i camises a 22 euros. Jaquetes esportives a 42 euros. Jaquetes, abrics i parques a 47 euros. Aprofita les bones rebaixes de la Serre Aulet. La Serre Aulet. Doctor Fleming 11. Lleida. La Serre Aulet. Rebaixes al 50%.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Com
escolta,
va?
Aquesta és la setmana aquella dels barbuts?
Sí, senyor. Molt bé. Estàs al dia, eh? Se nota que el Joan Bellmunt té molt adoctrinat, diguem-ne, bueno, així sense carinyo.
En parlarem, però és veritat, eh? Cada any m'ho diu.
Sí.
I cada any és l'única setmana que almenys a casa puc dir... Perquè jo sempre porto barba, per entendre. Bueno, barba. Sí, m'afeito sí. Poc, vaja, per dir-ho així, eh?
Portes barba, portes barba.
Porto la perilla posada, però sí. És que la resta també m'afeito poc. I a casa sempre em van darrere... No et diré que em van darrere amb la cotxilla, però...
Però que volen que t'afeitis.
Claro, claro. Però veus, aquesta setmana puc fer-ho.
Clar que sí, un homenatge als tres barbuts, exactament, i sobretot al més local, el Sant Antoni, que és el dia 17, és a dir, estem a 3 dies, pues perfectament és una festa d'aquestes que diuen que és de les més fredes de l'any.
Bueno, a veure, veurem quina temperatura fa d'aquí el 17, però... Aviam, per calendari està clar que fa fred.
Sí, home, és el que toca, estem a l'hivern, estem en ple hivern.
I escolta, deixeu-me que trenqui una llança amb aquesta festa, que és una festa que abans, almenys no diré que era sagrada, però era una festa que aquí a Lleida se celebrava molt i es tenia molt en compte. Sí que és veritat que el gruix de persones que treballaven o es guanyaven la vida al camp, doncs segurament era més que ara. Dic que era més que ara no perquè havia més terra conreada que ara, sinó que ara potser hi ha més estructures grans portant terra que no abans. No? Abans una família doncs, podia sobreviure amb uns metres quadrats, amb unes hectàrees de terra que no pas, ara no passa. No? Però jo recordo, a veure, jo recordo perquè a casa els meus padrins, per part de la meva mare... en pagesos, vivint a l'horta.
Sí.
I jo recordo aquell o sigui, el dia de Sant Antoni com un dia marcadíssim al calendari. I, a més, vull dir, el concurs aquest de fer cavallons, el tema de la cooperativa agrícola pràctica... ha perdut molta força, tot plegat, la cooperativa en si...
Sí, la cooperativa és pràcticament testimonial, sí. Que ha quedat actualment i...
Jo crec que era el que aglutinava i entre sí. Això, i que també... Clar, una cosa, és que clar, no és que la cooperativa hagi desaparegut i han desaparegut els pagesos, sinó que jo crec que ha sigut alhora.
Sí, després han aparegut el tema de la fruita, jo crec que també ha fet mal, perquè han aparegut cooperatives puntuals de sectors per les cambres de fruita, que és el que ha aglutinat pagesos que van aportar la fruita. Aquella cooperativa era com una mena, entre cometes, un sindicat quasi a nivell de tota la pagesia de Lleida, no? I feien aquella gran festa, com tu dius molt bé, que s'ha recuperat sortosament una mica, sembla amb aquest esperit crític.
Sí, però s'ha intentat, jo crec que és forçat.
És forçat una mica,
sí. És a dir, jo recordo, i suposo que tu també, ara no ho sé,
sí.
Jo a l'escola, el dia de la, del dia de Sant Antoni, se sortia a veure la desfilada.
Ara
se
viu
d'esquena. O sigui, que hi entre setmana i se sortia. Ara... s'ha hagut de posar dissabte ja, perquè
clar,
si no la gent no hi va.
No hi va, no
si això
va.
Per començar, jo recordo amb les escoles si hi anàvem.
Sí, que va ser el bonic sortir, i a més, nosaltres, jo que estava als Maristes, sortir directament allí i era una festassa, i tant que sí.
Pues havia la història dels Tres Tombs, és veritat que també hi havia més animals i potser tenia més gràcia que ara hi ha més trampes, però bueno, és igual. La gràcia de les carrosses, la gent del camp també hi destinava més temps, jo entenc que avui en dia al final per la gent que et ve a veure dius, mira, fer una carrossa costa molt,
I tant.
Temps i diners, vull dir que la gent no es pensi que a vegades són, no, en un cap de setmana es fa, no.
Que va. Si la vols fer encara i veus com la majoria estan fetes.
Que comencen al setembre-octubre a fer-les, o sigui que pensar-les i fer-les.
I a més és curiós que ara s'amortitzen millor les carrosses, perquè normalment aquestes carrosses van a la rua de Carnaval o de Carnestoltes i algunes inclús arriben fins a la Festa Major, a la Batalla de flors. Per tant, moltes carrosses tenen tres recorreguts a l'any, a la qual aquest esforç, pues, com a mínim, està més compensat, no?
Mira, els francesos, en general, i ara generalitzem, i és una cosa que no m'agrada mai, però en general no... Bé, és allò, no m'acaben de caure bé.
Los gabachos.
És un dia.
Són gabachos.
És un dia. Vull dir, entenc que tenen coses bones, i França l'he visitat moltíssim, vull dir, perquè la tens immediatament aquí damunt dels Pirineus, no? Però, bueno... el tema d'agricultura el tema de l'agricultura és una cosa que els hi envejo, i això sí que els hi envejo, l'amor propi que tenen. Moltes vegades a repercussió negativa per nosaltres, quan el tema dels camions a la frontera, que es tombaven, que es cremaven, etcètera, val?
Sí.
Però hi ha una cosa que els hi envejo, i és que aquí, avui en dia, i això en Barcelona no ens ha ajudat gens, per molt que diguem, ser pagès no és cap honor.
No.
Quan resulta que poca broma, que ser pagès és, un, el que cuida la terra, i dos, el que ens dona el tema de fruites i verdures, que és essencial per sobreviure i tenir una vida saludable.
Correcte.
Però ser pagès no està ben vist.
No, sí.
I repeteixo, les grans ciutats no han ajudat amb això, perquè els pagès o els pagesos. En canvi, a França, el pagès és una figura...
Sí, encara ben considerada.
Jo no sé si a París els veuen bé o no... Però el sud de França...
Home, París jo crec que no, també, però el sud de França...
Correcte,
que és
però el sud de França, el pagès és un pagès,
és respectat,
sí. Una persona respectada.
Clar, és que això hem de pensar que, bueno, històricament la humanitat ha estat pagesa, és a dir,
clar,
que el sector primari...
I tenim,
El sector primari és a lo que es dedicava el gran percentatge de població. Progressivament, segons va avançar en la història, doncs, en la revolució industrial ja apareix el sector secundari, que apareixen els treballadors, gent que ja és capaç de guanyar-se la vida sense tenir terres, sinó que cobraran un sou, en lo que implica a vegades també aquests sous d'una esclavitud clavatge, semblant al que tenien molts pagesos que també eren autèntics esclaus, entre cometes, dels seus senyors de les terres, però s'independitzen del camp. Ja comença a haver aquesta rivalitat entre el camp i el que és la indústria, que va normalment a les ciutats, i se produeix aquesta separació, que abans sí que estaven lligades les ciutats i el que era la pagesia totalment, no? I, evidentment, ja a partir de la segona meitat del segle XX, quan ja el sector terciari, el de serveis i tot comença a desenvolupar-se, clar, cada vegada està, i un país modern implica que el sector pagès ha d'estar, em sembla que està sobre el 15% de la població perquè estigui normalitzat. Uh-huh. Però aquest 15%, com tu dius molt bé, hauria d'estar mimat, però perquè és l'essència i la base de tot.
És una cosa que a vegades, amb els moviments que hi ha últimament polítics i tota la història, escolti, amb clau local, amb clau lleidatana,
sí,
i lleidatana no vull dir ser tancat, ni molt menys, que tinguem clar una cosa, que ni Madrid ens ajuda, ni Barcelona ens ajuda. És que al final diuen, és que Madrid... És que... No, ni uns ni els altres.
No, totalment.
Perquè, vaja, el tema de la mofa de la gent, i ara generalitzo, i n'hi ha de tots, eh? Vull dir, hi ha gent de Barcelona que sap perfectament de què parla i que et mimen. Però, generalment,
sí.
La gent de Barcelona... un pagès.
Sí,
un pagès sí. és un pagès, dit d'aquesta manera, és amb to despectiu.
Sí.
Però saps què passa? Que des de Lleida mateix...
Sí, també
des de Lleida mateix tampoc tenim clar, perquè portem parlant no sé quants anys de l'Horta de Lleida, i l'Horta de Lleida està... no et diré agonitzant, perquè segueix havent molta gent que hi dedica hores i treballen i ho han heredat de pares a fills i ja d'avis a pares i a fills.
Sí, senyor.
Però l'Horta de Lleida està tocada, no sabem què fem l'Horta de Lleida. Com i és increïble el que tenim. I qui diu l'Horta diu, me'n vaig una mica més lluny, tot el tema de camps i fruites, és que hauríem de ser una potència, i no ens ho creiem ni nosaltres.
No, aquest és el tema trist.
Mira, avui ara anàvem a parlar d'una altra cosa, però és igual, al haver Sant Antoni aquí al costat...
Que sí, val la pena de parlar.
Entenc que gastem 10 minuts en dir que, escolteu, quan ens creuem amb un pagès, si té la cara més cremada perquè treballa al sol i tal, no passa res. És una persona, és un treballador.
Correcte.
I escolta, i la feina que fa, sort en tenim, repeteixo.
Sí. Tot i que ara, els països, com has dit molt bé tu al començament també, ara ha canviat molt, perquè les explotacions familiars pràcticament han desaparegut, perquè no són rentables. El propi lleis de mercat obliga a tenir grans superfícies, i això fa que també se mecanitzi l'explotació del terreny, amb la qual inclús la vida del pagès no és tan dura com podia ser abans. Uh-huh. I potser aquesta imatge que has donat ara, potser sí que és una mica tòpica del que
sí, encara és el tòpic,
cremada,
correcte, sí,
perquè
sí.
Ara, a vegades, pues, el típic pagès jove que està amb el seu tractor, un mitjarrajo allà enorme que està allà al terreny,
correcte,
amb música,
sí,
aire condicionat i tot.
Sí, perquè els avenços tecnològics també han arribat al camp.
Que sols faltaria que no haguessin arribat, no? Però vull dir-te que aquest menyspreu que hi ha respecte al terreny sí que és una mica d'ironia, perquè és una mica no ser conscient d'on vens, de les teves arrels, en tots els sentits, i d'on vius. Tot i que jo diria que hi ha una mica de moviment canviant, perquè la gent que ara practica, pues, per exemple, agricultura ecològica o el que fa productes artesans,
sí,
comença a entrar per aquí una mica l'altre dia, no? De dir, ostres,
ja, però,
ara reconeix, ara reconeix.
Però sí. Aquests corrents el que pretenen és fer el que es feia abans.
Correcte, sí. Torna la cara cremada, diria.
No, ho dic perquè al final la gent que treballava al camp fa 50 anys, no tots tenien tant accés a productes químics i, per tant, se feia agricultura bastant ecològica, per entendre'ns.
Sí, abans era tot ecològic.
Abans que no hi havia tant control, també,
sí,
és veritat.
Sí.
Però vull dir que al final, ara, aquestes branques que tornen a tenir èxit, resulta que fan el que menyspreàvem fa,
correcte,
50 anys.
Per això mateix, que vull dir que estem en un pas intermig. Llavors, el pagès que no fa cultura ecològica és que està enmig de les modernitats i d'aquesta nova tendència que és tornar a l'origen, i que és una agricultura molt més cara, perquè inclús a vegades el trist és que el pobre pagès que es dedica a tots els seus esforços i tota la seva màquina i demés, a vegades després, quan ha de comercialitzar el seu producte, no li surten els números.
És que aquesta xacra ja fa anys que hi és, i és molt greu, però no s'hi posa remei tampoc,
això
que és el que dic.
És
a dir,
fort.
Parlem de diàleg, parlem de no sé què, de política, ja, però escolti, aquest problema hi és, està identificadíssim,
correcte,
i aquí està.
Sí,
és a dir, a mi em truca alguna vegada algun productor i diu, és que escolta, m'ha hagut de denunciar amb una cadena
sí.
perquè venen a pèrdues.
Clar.
Clar, És que, clar, ho trobem normal, venen a pèrdues. Sí. Pues imagina't, escolta, jo porto tot l'any intentant fer un quilo de pomes, vendir-ho. Si perdo diners, és que ja no... O sigui, veure, és que ningú concebeix perdre diners, guanyar per... O sigui, treballar per perdre diners. Doncs aquí sembla que hagi de ser normal.
Bueno. Hi ha el rebot de gent que abandona els camps sense collir...
El problema és més complicat.
És molt global, és complicat.
És global i tots tenim parts de culpa. La gent que treballa al camp té la seva part, la gent de la ciutat a Lleida, que també tampoc ajudem,
a nivell català,
a Barcelona, i a nivell nacional, Madrid.
Però a vegades passa això, que vas a Barcelona, jo recordo que sempre m'ha sorprès veure allà grans retors, fruita de Lleida, com a reclam, i veus que està un preu més barat que aquí, a Lleida. A vegades dius, com pot ser això? Clar, però és això, les grans compres aquestes, a rebentar preus, i dius, hosti, me sortiria més barat vindre a Barcelona a comprar la fruita que no...
Aquí, si no fos pel viatge, sí.
Després tens possibilitats d'anar, però si vas a mercat, a vegades dius, això no té sentit,
sí,
no?
Sí, sí, sí. En fi, hem parlat de bocins d'història avui també, no és el que teníem al guió ni molt menys,
però bueno, Sant Antoni el tenim d'aquí a 3 dies.
Però és un bocí d'història, i de Lleida... És un bon bocí d'història i que ho segueixi sent durant molts anys. Sí, per tant, la nostra enhorabona a tota la gent que seguiu treballant i lluitant al camp, que és com una lluita, que a més tenen aquest aspecte ingrat d'haver de dependre del temps, de la meteorologia, que no es pot controlar, afortunadament, perquè només ens faltaria això, però sí que afegeix aquesta incertesa que de vegades és un mal de cap.
No, per descomptat. I a més, recordar que els estudis de la COPE els teníem a tocar de l'antic convent de Sant Antoni, que estava a l'altre costat de l'Avinguda de Catalunya, i que ahir se fa la benedicció dels animalets, i la gent inclús que té animals domèstics també els pot aportar, i serà el dissabte que ve, i és una de les iniciatives que encara recupera l'església, que ara malauradament fa més d'un any que ja està tancada, ja no està oberta al culte, i és l'únic dia que entendrà missa. I recorda que la creu dels Tres Tombs abans estava situada aquí, en la cruïlla del carrer Acadèmia, originalment, i que se va traslladar primer a l'estal al fons de la Rambla d'Aragó, i després a l'actual posició allà a Vallcalé, en Balmes. Per tant, estem a prop d'aquesta festivitat tan magnífica que té Lleida.
Ja que hem dit això, ja que hem dit que des de Lleida hem de donar exemple... El dissabte
a veure les Tres Tombs.
Clar que sí. Gràcies, Joan Ramon. Escolta, que tinguis bona setmana.
Lo mateix a tots. I bona sort amb els barbuts.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots els seguidors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, que comencem setmana, obrim la finestra del record. Ja sabeu que directe és cap a la una amb el Joan Bellmunt. Una setmana que, com dèiem abans amb el Joan Ramon González, és la dels barbuts.
Exacte.
Jo que ja no m'afeito cada dia des de fa molt temps, és l'única que tinc excusa a casa. Després, durant la resta de l'any, m'aconsegueixen amb una navalla d'afeitar.
Bueno, mentre només sigui per afeitar rai, el futur és que t'aconsegueixen per una altra.
En fi, suposo que en el seu moment en parlarem d'alguna tradició de Sant Antoni.
Bueno, parlarem el dijous, si ens en recordem, parlarem una mica de Sant Antoni.
Però avui cap on anem?
Mira, avui ja estem a l'any 2019,
Ah, sí?
Sí, estem l'any 2019. I parlem d'una revolució que hi va haver de llum a Preixana a la dècada de 1920 a 1930, per tant, fa 100 anys. Va ser la dècada de 1920 a 1930 que va representar una revolució en aquest camp, ja que el camí fou tan gran que s'ha de parlar de revolució. Es va basar en l'enllumenat als carrers amb fanals de combustió d'oli o petroli i llum de ganxo, és a dir, d'oli a les cases, a l'arribada de l'energia elèctrica. Avui ens dona la sensació, sobretot als més joves, que ha existit sempre aquest tipus de corrent i servei, i no ha estat pas així. Es troba en l'acte de l'Ajuntament de Preixana del 26 de maig de 1922 el fet de requerir als propietaris de les finques, tant rústiques com urbanes, per tal que donin el seu consentiment al projecte d'instal·lació dels pals tant a les finques com al nucli urbà, per tal que arribi a la població l'energia elèctrica que s'ha de dur des del molí de Bellpuig a Preixana. Els propietaris van estar-hi d'acord i van signar sota la mateixa acta de referència. Per fer front a les despeses, s'ha acordat de recórrer als ingressos que es feien dels arrendaments de les herbes pel bestiar, que, per cert, sempre s'acudia el mateix quan hi havia algun projecte extraordinari. El 2 de juliol de 1922 sortia a subhasta la realització de la feina de posar els 70 pals de la línia elèctrica que van de Bellpuig a Preixana. El preu màxim d'aquesta subhasta era de 90 pessetes, és a dir, 54 cèntims d'euro de tota la feina, atorgant-se el millor postor que d'aquest preu anés a la baixa, i la feina es va adjudicar per 79 pessetes, és a dir, 47 cèntims d'euro, i és que cal reconèixer que eren uns altres temps. I l'arribada de la llum doncs, va ser tota una revolució per molts dels nostres pobles. I la dita d'avui ens diu que la flor de gener no omple el graner, perquè sempre vindrà una gelada o altra que matarà sí. la flor i no donarà fruit.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Busquem les senyals horàries, ens diran que hem arribat a la una i busquem la darrera informativa. Després, la Nacional 240, parlem de les donacions de sang, i a dos quarts, la radiografia avui amb l'àrbitre internacional, el Xavier Fernández Estrada.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Conmoción y mucha pena es lo que sienten los compañeros y clientes de Laura Sanz, la joven toledana que encontraba la muerte en París cuando pasaba un fin de semana con su marido tras la explosión de gas en la panadería de enfrente del hotel donde estaban alojados. Nos vamos hasta las puertas del supermercado donde trabajaba en Toledo Cristóbal Cabezas.
Los clientes y compañeros de Laura Sanz Nombela todavía no se creen la noticia. Estas son sus palabras.
Pues ir a la despensa a comprar y pues que se haya ido, pues jope, es como chocante. Y ver aquí las velitas y eso, pues duele un poquito, pero no sé.
Era una persona muy alegre, siempre, no sé, te atendía con una sonrisa en la cara. Creo que era una buena persona.
Una triste jornada de lunes en la que también se ha guardado a las 12 del mediodía un minuto de silencio en el Colegio Toledano Ciudad Aquisgrán, donde precisamente estudian los tres hijos de Laura.
España sigue siendo líder mundial en donación y trasplante de órganos. Es un récord que lideramos ya desde hace 27 años. Y es que la tasa de donación, que no para de incrementarse, es uno de los factores, lógicamente. Cantabria y La Rioja superan con creces esa media. Maribel Sánchez.
Son datos históricos, por ejemplo, en trasplante renal y pulmonar, con un crecimiento en los últimos 5 años de un 37% en la tasa de donación. Estamos muy por encima de la media europea, incluso superamos el porcentaje de donantes de Estados Unidos, lo que llevaba a la ministra de Sanidad a reconocer que lo único que se puede intentar es pasar de los actuales 48 donantes por millón a 50. Hay poco margen de superación, decía María Luisa Carcedo.
La capacidad de mejora ya se reduce y esperemos también que se reduzca la demanda como consecuencia y por tanto las listas de espera como consecuencia de las capacidades de prevención y de curación de determinadas enfermedades.
La ministra ha recomendado además a los enfermos de gripe que acudan masivamente, que están acudiendo masivamente a los hospitales, que recurran también a los centros de salud para evitar el colapso de los servicios de urgencias.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Ya te hemos contado que el gobierno ha presentado los presupuestos en el Congreso y entre los detalles que ha desvelado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, uno que no pasa inadvertido. Incrementa la inversión en Cataluña, Andalucía y Valencia. En cambio, castiga a Galicia y a Madrid, las dos comunidades gobernadas por el Partido Popular. Ahora se abre el trámite parlamentario que lleva implícito el habitual juego político. A la espera de conocer los movimientos de los separatistas catalanes, Podemos intenta hacerse valer. Lo hacía en tono de amenaza Irene Montero.
Nosotros hemos llegado a un acuerdo que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez firmaron en la Moncloa y el mensaje, lo saben, es muy sencillo. Si no se cumple punto por punto el acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no va a haber presupuestos generales del Estado. Es así de sencillo y no nos cabe duda, por otra parte, de que se va a terminar cumpliendo.
En Alicante termina la instrucción que investiga el asesinato de la viuda del expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo. El único acusado es el yerno, Miguel López, que se enfrentará a un juicio con jurado. Y la Policía Nacional acaba de dar nuevos datos de la operación contra el maltrato animal en las peleas de gallos. Ha detenido a 182 personas que participaban en el Campeonato Nacional de la localidad murciana de Sangonera la Verde. Localizaron 103 gallos, 6 de ellos muertos, e intervinieron unos 300.000 euros en efectivo destinados a apuestas ilegales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, el Real Madrid está pendiente del dedo de Benzema.
Lesión del delantero francés en el Benito Villamarín, se fracturó el meñique de la mano derecha. Estamos pendientes de si se opera finalmente y de cuánto tiempo va a estar fuera del equipo. ¿Qué datos tenemos, Melchor Ruiz?
Bueno, que ha acudido a Valdebebas conduciendo su propio vehículo y que se está pendiente, como decís, de que se decida si se interviene o no de esa fractura del dedo meñique de la mano derecha, algo que se decidirá a lo largo del día, por lo que dependiendo de que sea intervenido o no, su vuelta se alargaría entre 1 o 2 semanas más. Nuevo contratiempo para los de Solari, que ve cómo se incrementa incrementan los inquilinos de la enfermería. Mariano podría entrar ya para el miércoles en el partido de Copa ante Leganés. Llorente y Courtois podrían hacerlo para el Sevilla, mientras que Asensio, Kroos y Bale veremos si pueden hacerlo ya contra el Español.
Hoy se completa la última jornada de la primera vuelta de la primera división a las 9 de la noche con el Real Sociedad Español. Tenis abierto de Australia, han ganado Rafael Nadal y Fernando Verdasco, derrotas de García López, Carballés, Feliciano López y Paula Badosa y Sara Sorribes, y a esta hora está jugando Roberto Bautista contra Andy Murray. Están en el quinto set y está ganando 5-2 el Español.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Bueno,
este fin de semana, Javi Nieves y Mara Mate se han desplazado hasta Sangue, en Senegal, para conocer el proyecto de Manos Unidas que va a apoyar este año la noche de Cadena 100.
Pues sí, nuestros compañeros que conducen cada mañana el programa Buenos Días, Javi y Mar, han viajado a Senegal para conocer ese proyecto que dirige la hermana Hortensia de la Congregación de la Inmaculada Concepción de Castres. Lleva casi 50 años en ese país africano y solo en la región de Sangue ha construido más de 200 pozos, por lo que la conocen cariñosamente como Hortensia la Pocera. Pues ahora lo que pretende es ampliar la escuela de la misión. Un vecino ya le ha regalado el terreno para llevar a cabo ese proyecto y Manos Unidas ha dado el visto bueno. La aportación de la noche de Cadena 100, que tendrá lugar el próximo 23 de marzo, va a ser decisiva para que Hortensia y sus hermanas sigan haciendo milagros en Senegal. Lo contamos todo en un ratito.
Y lo vamos a escuchar. Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
A punt d'arribar a la 1:06. Hem començat setmana, dilluns 14 de gener. Soc el Ricard Álvarez, estic parlant des de COPE Lleida i ara comencem la Nacional 240 i ho fem connectant COPE Lleida amb COPE Tarragona i allí tenim a la Mònica Carrasco. Mònica!
Què tal, Ricard? Com estàs?
Bon dia.
Bon dia, bon dilluns. Quina energia tens de dilluns, no?
Hosti, és que avui fa sol, estem a 11 graus, 11 graus, que dilluns passat estàvem a 3, 2, 3, en aquestes hores.
És clar, que, això, és anima, que... això anima qualsevol lleidata lleidatana, no?
Tu imagina't, en ple mes de gener, 11 graus i amb sol. Escolta, jo ja no demano res més.
La veritat és que sí, aquí també tenim sol, tenim molt vent, però bé, bueno, el sol s'agraeix igualment, que també estan les temperatures,
escolta,
baixes.
Aquí. Per aquí a prop, no ve al cas, però ara m'ha vingut al cap, també teniu una cosa que m'agrada molt, que serà sobretot a Valls, el proper cap de setmana, crec, o aquest.
El darrer, diria que és el darrer, ja sé per on vas tu, vas a la calçotada, no? La gran festa
sí,
de la calçotada.
Sí, el dia de la calçotada, la festa de la calçotada.
El darrer diumenge de mes, si no vaig malament.
Què m'arriba a agradar a mi?
Ja,
aquest,
ja ho sé.
Els calçots,
Aquest any vens amb mi.
Jo ho hem de fer, perquè sempre ho diem i no...
Canvio, dic una cosa, canvio calçotada per caragolada.
Sí, bueno, doncs ja ho saps, al maig cap
Venga,
aquí.
Vinga, perfecte, doncs.
Qui diu al maig o ara al gener diu un munt de mesos, perquè ja saps que els calçots s'allarguen molt i els caragols ja no t'explico.
Sí, sí, sí. Però escolta, avui, bé, és una bona, no sé si és bona idea, després de donar sang, fer caragolada o calçotada. Crec que no, just després no. Però bé, aquesta setmana, ho hem repetit, ho vam explicar ja divendres, de fet, arrencat aquesta marató de donació de sang arreu de Catalunya, i avui volem parlar-hi més a fons, no? No només donar les dades de dir, mira, fins a tal dia, podeu donar, calen tantes donacions, en parlarem, però
això
avui també...
Això també us ho direm,
també us ho direm,
ja us avanço, fins al proper 18, teniu temps.
Avui tindrem una miqueta més, unes històries, jo crec, molt, molt interessants.
Home, tindrem tota la informació pràctica i la que a vegades ens preocupa i per a què serveix, i aquestes històries, que va bé com tenir-la, però també el que dius, Mònica, històries que hi ha darrere de ser donant de sang, que potser a vegades és el que ens acosta més a la realitat.
Donant i receptor.
I
ja
receptor?
Us faig us avanço una cosa interessant avui, però ara
ja que està de moda el tema de les xarxes socials, després en parlem, la web és donasang.gencat.cat i el hashtag, perquè ara ja saps que tot va...
Home, clar.
Cada vegada que fas una cosa has de fer un hashtag a les xarxes socials, clar. És Sangfluencer.
Sangfluencer. Tu ets Sangfluencer?
Jo no sóc Sangfluencer.
Encara no tens temps fins divendres.
Tinc temps
no
fins al 18, sí. Escolta, fem una pausa.
Vinga, molt curteta.
En Herrera, en COPE, regalamos sonrisas.
Patricia, buenos días.
¡Buenos
Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad?
En la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten emociones.
Solo tienen 9 años, pero tienen muy claro lo que quieren, que es jugar al fútbol.
Ángel Expósito en La Linterna busca respuestas.
¿Por qué millones de personas abandonan su hogar? Busca sencillamente de un futuro.
Este año que acaba de comenzar, el mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte seguirán estando en COPE.
Marca muy poco.
Pero, hombre, pero este año le están marcando más.
También con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego. Y todo al alcance de tu mano en cope.es y en redes sociales.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad? Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ya están aquí los mejores precios del Centro de Oportunidades y Outlet de El Corte Inglés.
Tienes ahora hasta un 80% de descuento en una selección de grandes firmas.
No dejes escapar esta oportunidad.
En los Centros de Oportunidades y Outlet del Corte Inglés, los mejores precios y descuentos te están esperando.
Atrápalos. Consulta condiciones en tienda y horarios en outletelcorteinglés.es.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Se te nota.
¿Qué dices?
¿Tú has ido al dentista Sanitas?
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Que me ja l'hem avançat, Mònica. He estat buscant a la xarxa això del Sangfluencer i sí. Déu-n'hi-do, que n'hi ha, n'hi ha.
Déu-n'hi-do, n'hi ha molts, per sort. La cosa ha arrencat bé, però bé, millor que tu i que jo, ens ho diran les persones que tinc avui aquí a l'estudi.
Avui tenim un munt de gent,
Un munt de gent, a veure si ens donarà també. Vull que parli tothom, que tots tenen coses importants a dir. Mira, ens acompanyen avui a l'estudi d'aquí de Cope Tarragona la directora del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, la Virgínia Callao. Virgínia, què tal? Bon dia. A veure si obro el micro de la Virgínia, la sentirem molt millor, evidentment. Tenim un problema amb el micro, canvia-te'l. Sí, ha agafat aquest d'aquí.
No cal que et moguis tu, això,
les coses del directe.
Serà per micros.
Però també m'acompanye, a veure si ara la sentim a la Virgínia. Virgínia, hola.
Hola, què tal?
Ara sí,
hola, Virgínia,
què tal?
Bon dia.
Hola, què tal, com estàs?
I també tenim aquí a l'estudi a la doctora Núria Vilanova, la coordinadora del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Crec que també la coneixes, Ricard.
Sí.
Núria, bon dia, què tal?
Bon dia, molt bon dia.
Bon dia,
gràcies,
Núria.
Gràcies a les dues per venir. Dic que venen les pobres corrent per arribar a temps perquè veniu de l'Hospital Sant Joan de Reus, justament on heu estat presentant, no? Parlant també d'aquesta marató de donants.
Sí, sí, la verdad es que hemos tenido pues la oportunidad de presentar esta maratón aquí en el Hospital San Joan de Reus y desde aquí dar las gracias al hospital por darnos la oportunidad de hacerlo, también al Ayuntamiento de Reus por estar siempre apoyándonos y a los donantes que desde luego son los protagonistas,
claro.
Y también olvidar el equipo de profesionales que van a atenderles durante estos días, que siempre también hay que pensar en ellos.
Claro, yo creo, Ricard,
hostia, que
moltíssima gent que fa possible tot això. El primer que us hem de preguntar és, la marató va arrencar divendres al matí, portem 3 dies i mig, 4, no? Com va de moment el ritme de donacions?
Bé, va molt bé. La veritat és que va un palet més bé que l'any passat i, bueno, esperem arribar a aquestes 10.000 donacions que ens hem fet com a objectiu i esperem que sí, que el divendres a la tarda tinguem aquests 10.000 fets.
10.000 és l'objectiu, Virgínia?
Sí. Ahí estamos, porque es que lo necesitamos. Es decir, que nos pasa siempre, cuando llegamos a estas fechas, llega enero, hemos estado en las vacaciones pensando en otras cosas, los hospitales no paran, los pacientes están ingresados igual, la sangre se necesita igual, y siempre estamos a los principios de enero con los stocks muy bajitos. De hecho, hoy en día, hoy estamos con sangre únicamente para 6 días. Esto es muy poquito. Entonces, la maratón esta nos va a ayudar muchísimo a remontar esas reservas.
Seis días, cuando lo ideal son 10, 11, ¿no?
Exactamente.
No, Virginia, et volia preguntar si al cap de l'any hi ha uns moments, uns dies, unes èpoques cícliques en les que hi ha, en les que falta, en les que hi ha, que noteu que no s'ha donat prou o que hi ha escassès. No sé si la setmana després de Nadal és una i no sé si a la resta de l'any hi ha punts concrets.
Pues la verdad que sí, todo el mes de diciembre ya siempre está el puente de diciembre, que ya también son fechas críticas, y después en verano, en la época de verano, pues que también nos pasa, ¿no? Que estamos pensando en las vacaciones, nos vamos a nuestro lugar de veraneo si tenemos esa suerte, y a lo mejor hace calor, no nos apetece ir a donar sangre, y estamos también siempre en la misma situación. O sea, tanto la temporada de verano como la temporada navideña, Semana Santa también, o sea, siempre que estamos pues a lo mejor fuera de la rutina diaria, pues se nota luego también les reserves.
Clar, abans deia la Mònica que l'ideal és tenir per 10 dies de reserva, deies tu que en teníem per 5 o 6. No és que se'n gasti molt, és que també la sang caduque.
Claro, nosotros siempre decimos que hemos de luchar todos los días por tener 1000 donaciones para que los hospitales rueden bien, porque la sangre tiene una caducidad. Hay un componente de la sangre que nos dura 3 años, que bueno, este nos da más tranquilidad, congelado, que es el plasma. Los glóbulos rojos nos duran 42 días en frío, que bueno, tampoco está mal, pero las plaquetas nos duran únicamente 5 días. Se tienen que mantener a temperatura ambiente. Las plaquetas son un componente sanguíneo crítico para pacientes determinados, y si no las tenemos, bueno, pues el paciente no podría, muchos de ellos, sobrevivir a, por ejemplo, una quimioterapia, ¿no?
1000 donantes al día.
Sí, claro. Eso es en Cataluña lo que se necesita, si fuera bien todo, 1000 donantes al día. Sí, lo óptimo. Dijéramos que es lo óptimo para que todo ruede bien, sí.
¿Algún grupo que haga especial falta, Virginia, Nuria?
Bueno, los grupos sanguíneos son todos importantes, siempre lo decimos, todos los donantes son importantes, pero siempre remarcamos el grupo O negativo, puesto que es un grupo que nos sirve para atender a las urgencias, a las emergencias, situaciones en las que no da tiempo a realizar el grupo sanguíneo al paciente. Todos los hospitales tenemos, todos en Cataluña, unas cuantas bolsas reservadas para esas situaciones de emergencia. Por tanto, es un grupo que nos tiene ese matiz, ¿no?, de que tiene esa necesidad de salvar la emergencia.
Es pot donar, recordem, Ricard, donem informació de servei,
sí,
no?
Sí,
es pot donar
sí.
A tots els hospitals de Catalunya, estem parlant, avui ens centrem en Tarragona i Lleida, però, per exemple, a Lleida, evidentment, a l'Arnau de Vilanova, a Tarragona, al Sant Joan de Reus i al Joan 23 de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre, no? Oh. Núria, en aquest
sí.
cas, a
Verge
de la Cinta, no?
Els dijous de 9 a 2 i de 3 a 7.
Hi ha una web maratodonantssang.cat que, a més, podeu veure a la vostra ciutat, al vostre municipi, on es pot donar, i podeu fer reserva de dia, que jo crec que això també és important, que no tothom ens presentem demà a les 9 del matí.
Sí, està molt bé que podem reservar, i sempre quan venen tenen una camilla a punt, i esperem que vinguin molts donants. Amb reserva o sense reserva, sempre estaran ben atesos.
Molt bé. Hi ha una altra cara de la moneda,
sí?
Mònica.
Sí, hi ha una altra cara, la dels donants en aquest cas, perquè aquí ho ha dit la Virgínia al començar, no? Vosaltres sou importants, Virgínia, Núria, tots els professionals que treballen, no? Aquí, però aquí, sense donants, no fem res, no? Aquí ningú no fa res.
Desde luego, vamos, la sangre a día de hoy no se puede fabricar. Creo que tardará mucho en fabricarse si es que lo vemos nosotras. Y, por tanto, la única forma de obtener sangre es a partir del brazo de personas que son generosas, solidarias, altruistas, vamos, que son héroes y a los que hay que poner una alfombra roja con toda seguridad.
De fet, este año, una de las cosas en las que os centrabais en estos sangfluencers que comentábamos, ¿no?, para animar a la gente más joven a donar. ¿Es el público que más cuesta todavía, digamos, que esté concienciado de la necesidad de esto?
Sí, vemos que el perfil de donante nuestro es entre 35 y 50 años, ¿eh? Y por tanto la gente más joven, probablemente porque no hayamos llegado, porque no tengan la información adecuada, porque no hayamos sabido llegar, no sé, pues sí que es verdad que cuesta más que vengan a donar sangre.
Entre 35 sí, y 50.
Y 50, sí.
Yo no sé, el Marc...
Ai,
Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Estàs entre 35 i 50?
Doncs la veritat que una mica menys.
Una mica menys.
Bueno.
Escolta, us presento el Marc Ferran. Marc, el Marc i jo no ens coneixem, però m'han passat el seu contacte i m'han dit és ambaixador de Lleida.
Ambaixador del Banc de Sang,
Ambaixador del Banc de Sang a Lleida, Marc.
Això mateix. I en especial, la col·lectiva que diem sempre és ambaixador 2.0, però nosaltres ens especialitzem, ens enfoquem sobretot a les xarxes socials.
Pues me alegro de oírte.
Ets sangfluencer.
Sangfluencer, bloodfluencer, de tot una mica. Tot el que faci falta.
Escolta, tu ets donant.
Jo sóc donant, de fet, des dels 18 anys.
I com vas fer el primer pas?
Doncs bé, jo sempre, des que era petit, l'acompanyava a la meva mare a donar sang, llavors veia que era algo que no feia mal, que era bo, que era generós, i doncs, després inclús de donar, doncs et donava així una mica de refrigeri, i doncs això des de mi doncs, m'ha agradat sempre, i he anat pujant, i la primera cosa que vaig fer als, donar, als seus 8 anys doncs, va ser, mare, anem a donar sang.
La Mònica ja ho sap, i això sempre ho pregunto, realment fa mal o no fa mal?
No fa mal, la veritat que és menys que una picada de mosquit.
No, ho dic perquè...
He fet que ara canviaran molt el sistema, vull dir, abans es deia no, que feia més mal la punxadeta abans que et feien al dit, mm-hmm. que per analitzar el ferro i demés, que la pròpia donació en si.
Virgínia, vau engegar una novetat no fa massa mesos, i és que quan un donant dona sang, quan aquesta sang es fa anar, envieu un missatge a la persona donant per dir, escolta, s'ha fet anar la teva sang.
Sí.
Marc, jo no sé aquest pas, si realment, evidentment, això es fa altruïstament, però un cop reps el missatge dius, ara és que és una realitat, és que acaba de passar això.
Realment, vull dir, aquest missatge, quan el reps, vull dir, et fa molta il·lusió. Vull dir, últimament, des que es va iniciar aquesta campanya, les xarxes s'han plenat aquests missatges. I clar, gent que no està acostumada, en el moment que ho reps, doncs et fa aquesta especial il·lusió, no?, de rebre, ostres, doncs sí, mira, val la pena, i a més d'això, el que s'espera és que pròximament s'animi doncs, a seguir continuant donant-la, no? Clar. Reparant que és això, vull dir, que es pot donar entre 3 i 4 vegades l'any, que amb una vegada no n'hi ha prou.
Mm-hmm. Mira que bé s'ho sap el Marc, eh? Han fet la Virgínia i la Núria han fet cara de mira que ben ensenyat que el tenim, eh?
Bé, jo puc fer un incís amb el Marc. Bé, el Marc és un donant de Lleida, com diu, des dels 18 anys, però és que a part de ser ambaixador, a part és delegat de l'Associació de Donants del Segrià i, bueno, no sabeu el que ens ajuda perquè està super implicat. I, bueno, li agraïm molt des del Banc de Sang i des de la Federació de Donants de Sang de Catalunya pues, la seva implicació. I, bueno, Marc, encara que sigui per telèfon, una abraçada.
Bueno,
yo también quiero, Marc, yo soy Virginia Callao, no nos conocemos, pero bueno, tengo un vínculo buenísimo con Lleida porque he trabajado muchos años allí, he vivido 12 años, mis hijos son de Lleida.
¿Has escuchado aquí, Virginia?
A todo lo bueno apunta, Lleida, Virginia.
Y me ha hecho gracia lo de Amuna Vegada Noia Pro porque era el lema de hace unos años del Banc de Sang y veo que Marc está, vamos, lo tiene clarísimo.
Claro.
Y realmente es verdad que cuando en la familia hay alguien donando sangre, luego los hijos realmente son la excepción, que yo decía menos de entre 35 y 50, pues es cierto que son personas que luego cumplen 18 años y les apetece empezar a donar sangre, o sea que te lo agradecemos muchísimo y te felicitamos.
Claro, escolta, ens falta encara, no sé si el Marc coneixerà a la persona que tenim també a l'altra banda del telèfon a Tarragona. Crec que entre ells no es coneixen, però tenen força coses en comú. Mira, aquí tenim a Tarragona el Luis Hernández. Luis, què tal? Bon dia, gràcies.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Gràcies per atendre'ns. Escolta, ens van passar també, la Núria ens va passar també el contacte del Luis, perquè, a banda d'ambaixador també del Banc de Sang, no, Luis? Ets donant habitual, sí. Eh?
Bueno, era donant habitual.
Eres.
Fins a que va arribar un moment que ja no podia donar, perquè van diagnosticar un linfoma, i aleshores, puesto de donar, vaig rebre.
Ah, aquí està.
O sea que jo sí. Jo soc un donant és donant i un actual receptor de sang.
Exacte. En el teu cas, Luis, tu recordes la primera vegada que vas donar sang i per què ho vas fer? O sigui, que et va motivar alguna cosa en especial?
Sí, jo vaig començar a donar sang als 18 anys,
sí.
Perquè estava a un col·legi, al Col·legi Major, a Barcelona, i aleshores un company que feia medicina necessitava sang per a fer la tesis doctoral. I aleshores va organitzar una espècie de maratón ahí al col·legi perquè tothom donés sang al clínic de Barcelona. I així vaig començar. I aleshores allí donant aquestes dues vegades que vaig donar, aleshores vaig engrescar-me i, bueno, i des d'aleshores vaig ser donant de sang.
I tu has arrossegat molta gent també a donar sang, Luis?
Bueno, sí, a tot el que puc. A tot el que puc l'agafo. I com si fos un palangre, ho vull agafar aquí cap al banc de sang.
El Lluís també és un delegat de l'Associació de Donants, en aquest cas del Tarragonès, un exdonant perquè, per desgràcia, per la malaltia que va tenir, però bé, era un donant superfidel, venia a donar plasma, donava sang, molt, molt bon donant, i ara és molt bon delegat i ens ajuda moltíssim. Ara el tenim a l'Hospital de Joan 23, a fora del hall, animant a la gent que vingui a donar sang, i una abraçada també, Lluís, sí, per tu.
Destacar tu sonrisa, Lluís, sempre, eh? Tu sonrisa, que és cap a los donantes.
La Cristina i la Núria són dos seres, bueno, maravillosos, tu.
Jo no sé...
Persones maravilloses.
Lluís i Marc, vosaltres no us coneixeu, com dèiem, el Lluís a Tarragona, el no. Marc a Lleida, però sou els dos ambaixadors, els dos us dediqueu aquí a captar gent. M'agradaria preguntar-vos als dos, què és el que més costa per convèncer algú? Que és desconeixement, el que ens fa por per desconeixement?
Sí, jo crec que és això. O sea, la gent té molta, com perdó, ignorància, sí, de lo que es fa en la sang i el plasma, tot això, com si fos una cosa molt, molt rara, molt així, però no. Al final parles i te dones que molta gent, la gent repeteix. O sigui, quan la gent fa la primera donació, queda enganxada i enganxada en el sentit positiu. I, no?
Clar, sí, sí, sí.
Doncs ja continuen i és molt habitual que la gent que dona una vegada torni una altra i una altra. I això és el que interessa, clar.
Marc, tu trobes igual també? Desconeixement és el que frena més per anar a donar?
Doncs sí, comparteixo totalment el que ha dit el Lluís. I sobretot això, ostres, tinc que anar a esmorzar, tinc que estar amb gana, com la cosa. O sigui, m'he fet un tatuatge, puc donar, no puc donar? A mi aquestes són aquests dubtes, però que sempre, si jo, els meus companys, tenim l'ocasió, doncs no us preocupeu, jo us acompanyo, anem qualsevol dia. L'important és això, vull dir, la gent potser es confon una mica amb el tema dels anàlisis, que allí pues, sí que has d'estar amb dejú, però no. Tot el contrari passa aquí amb quan vas a la sang, vull dir que has d'estar bé de líquids, ben alimentat, pues, el que faci falta.
Uh-huh. Lluís, ens deia la Núria, sí, tu, i ens ho has explicat tu també, no? Tu has estat també receptor en aquest cas.
Sí.
Això t'ha fet encara, ja tu ja estaves convençut, però t'ha fet encara convèncer-te més de la importància, no?, de ser això, sangfluencer, sí, sí, en aquest cas.
Sí, sí, tant. I a més, ara intento convèncer la gent que, a més d'un pas més endavant, i fessi, se'ls faci donant de medula òssea. La medula òssea també hi ha molt desconeixement, molta gent creu que encara és pinxar l'os de la pelvis, no sé què més. I no, ara, gràcies a Déu, les tècniques han millorat moltíssim i generalment es fa a la sang perifèrica, i això és una cosa pues, molt fàcil, vull dir, molt tranquil·la de fer, sense cap dolor ni res. Uh-huh. I, de fet, a mi m'han fet fa un any un trasplantament de medula òssia de la meva filla i estic perfectament. O sigui, fent una vida absolutament normal i la meva filla absolutament li va costar 3 hores que va anar al Vandesan i al Vandesan li van treure 1,5 milions de cèl·lules mare que em van donar a mi i perfecte. O sigui, això és una cosa que també ara és un altre pas que estem donant. Ara el que li interessa avui, aquesta marató, és que t'ha de dir tot i sang.
Yeah.
I la gent que doni aquest pas per treure una mica la por o la ignorància, el que sigui, per que se facin donants i després pues, que se pensin lo de la medula òssea, perquè la medula òssea també és important i dona vida realment.
Estàs pensant...
I jo soc un testimoni.
Sí, sí, no, estava pensant quantes històries hi ha al darrere de cada donant, no, de cada donació, de cada vegada que s'ha donat, no de cada persona, no, de cada vegada que s'ha fet.
Hi ha
tota una història, és un llibre infinit aquest, el que es podria fer.
Sí, molt bé. Sí, realment.
Perquè Lluís no ha rebut un trasplantament de motllos, n'ha rebut dos, vull dir que és un exemple... La veritat que és un testimoni real, real.
Mm-hmm. A mi, mira, avui em sap molt greu no tenir gaire més temps perquè jo crec
sempre
que Ricard,
mateix,
podríem
no?
estar preguntant, però avui especialment jo crec que podríem estar preguntant moltes coses, sobretot a Lluís i al Marc, perquè de fet la Virgínia i la Núria estaven escoltant-los atentament dient que bé que no hem de dir res, mira, ja ens ho fan ells No, la fan la feina, la feina. No, perquè és veritat, jo crec que la gent ens arriba molt més si ens ho diu el Lluís o el Marc, que no, amb tot el meu respecte i carinyo us ho dic, que us adoro, Virginia i Núria.
No, 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 però el Marc ens ho deia perfectament. Jo vaig començar perquè ho vaig veure a la mare. És un exemple, no? I per tant, tots són exemples. Si ens ho explico qualsevol persona, diu, escolta, que jo sóc donant, hosti, no ho sabia, tu. I fa mal? No, doncs vinga, que m'animo. Clar. És aquest el pas, eh?
Sí, claro que sí.
Doncs escolta, fins a Lluís, Marc, per acabar, què li dieu a la gent que fins divendres hem d'aconseguir aquestes 10.000 donacions, no?
Sí, i tant.
Com els animeu? Va, animeu-me aquí al personal.
Bueno, vinga,
va. Lluís, comença.
Molt bé, Marc. Tira endavant, Marc.
Vinga, Marc.
Doncs bé, per aquí, per a la joventut, doncs dir que és això, no? I ara diuen que ja està molt de moda això de ser influencer, pot ser el del Bluefluencer, encara està molt millor, perquè a part de tenir més likes, més seguidors, doncs ajudes també a salvar vides, que era molt bo. I a part, doncs hi ha gent que es diu, es fa pedir blogger, doncs aquí amb la Marató pots fer un blogger també, o inclús molt millor les dues coses.
Doncs a veure, Lluís, molt ràpid, 10 segons per convèncer el personal.
Doncs pues el personal que s'engresqui, que vingui, perquè és una renovació. O sigui, la gent jove, per exemple, pues eso, que se renovi la sang, perquè una donació significa que és que espavilar les cèl·lules teves perquè facin nova sang.
Això és bo, bona, també, bona, no? També. Molt bé.
Molt bona. És un any nou, doncs nou a sant.
Sí. Arribem a dos quarts. Escolta, que ens hem quedat sense temps. Marc, gràcies.
Gràcies, Lluís. Una abraçada. I a la Núria Vilanova i a la Virgínia Callau, mil gràcies. Avui heu parlat poc i jo crec que encantades, no?
Encantadíssimes.
Encantades. Moltíssimes gràcies.
Mònica, ens escoltem demà.
Vinga, gran tema avui, quarts.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en mutua.es.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Veréis, en este mundo eres lo que eres. Y se puede ser dos cosas. O eres alguien, o no eres nadie.
Russell Crowe, Denzel Washington, American Gangster. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, estoy muy preocupada con mi vista, es que cada vez veo peor.
Pues a mí mi farmacéutico me recomendó tomar Devisión porque Devisión con DHA ayuda al mantenimiento normal de la vista. Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
Aprofita les bones rebaixes de la SR Outlet, la millor roba de dona a un 50% de descompte. Punt 15 euros, pantalons, faldilles i camises a 22 euros. Jaquetes esportives a 42 euros. Jaquetes, abrics i parques a 47 euros. Aprofita les bones rebaixes de la SR Outlet. La SR Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida. La SR Outlet, rebaixes al 50%.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai.
pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, que en tenim ja 3 per sobre de 2:15. Anem directes cap a les 2, dilluns 14 de gener del 2019. Comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. I ja com havíem avançat, avui no ha estat... Avui farem el repàs del que ha estat el cap de setmana, que no ha estat gens bo pel que fa als resultats dels principals equips lleidatans. Com sempre, ben acompanyats, està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Bueno, dia a dia.
Bueno, sí, jo
ho sé. Bon dia. Lo de bon dia per cortesia.
A veure, hem tingut caps de setmana gloriosos.
Sí, sí.
Doncs clar. De tant en quant, tornar a terra també va bé, eh?
Sí, sí,
el que
passa és que va ser una darrere de l'altra.
Sí, sí, va ser, a més, sí, van anar molt seguides, eh?
Jo dissabte a les 10 de la nit no sabia si tallar-me les venes o deixar-me les llargues.
És que divendres va ser el bàsquet, però dissabte van ser els altres dos, eh?
Sí, sí.
En fi, ja ho hem avançat abans, ara en parlarem a fons. També està amb nosaltres l'àrbitre internacional, el Xavier Estrada Fernández, que abans l'he rebatejat. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
T'havia dit Fernández Estrada, no?
No passa res. Fernández, la mare contenta.
Mira, tens tota la raó. Escolta, cap de setmana abans, eh? Avui està aquí el Xavi amb nosaltres perquè parlarem d'aquesta tercera edició de la Masterclass. Recordo ara fa 2 anys com va començar aquesta iniciativa i mira, sense voler arribar a aquesta tercera edició, parlarem d'això. I ja quan jo he anunciat a les 12:20 que estaríem nosaltres avui, l'àrbitre internacional, ja ens han arribat consultes a través del nostre número de WhatsApp, el 664-526-80. Ja us avanço que no ens envieu consultes de jugades ja fetes, sinó, no, clar, no, però sí que és veritat que hi ha un tema recurrent i és, escolta, pregunteu-li pel VAR, si a nivell arbitral estan contents, no estan contents, si s'està aplicant com ells creien que s'havia d'aplicar o si encara li falta una miqueta més. D'això en parlarem, de la Masterclass i del VAR, però abans, Albert Escuer, Villarreal B 3, Lleida Esportiu 1, Real Betis 77, Força Lleida 68, els dic així tots de cop, i Vendrell 3, Lleida Llista 1. En cap dels 3 partits,
és que així
res a dir,
eh? És que així de patar aquí un darrere l'altre encara fa més mal, eh?
Sí, sí, però vull dir, en cap ha sigut per un gol a l'últim minut, no.
Jo crec que a nivell de decepció vam anar de menys a més. O sigui, que el Força Lleida perdia la pista del Betis, doncs, bueno, entre dins de la lògica, portava 13 victòries seguides l'equip andalús, 3 nosaltres... Mm-hmm. Que passa que, clar, comences amb un 15-32 i dius, i sí, perquè de vegades passa, sí. No? Vull dir, quan en un partit hi ha un equip que és tan favorit, pot passar que l'altre, doncs, bueno, es relaxi una mica i puguis donar la campanada. El que passa que anàvem sense el Massim Fall, a més es va lesionar l'Eric Stutz, vam tenir problemes de faltes amb la Blayen Baye, i al final, doncs, es va complir la lògica, que és que el Força Lleida perdés al San Pablo de Sevilla. És la quarta derrota consecutiva, però com dic, és una derrota que podia entrar dins de
l'estrella. Aquesta sí, no passa res. Altres tres són les que no havien d'haver estat.
El problema és parlar a casa amb el Huesca com ho van fer, no? Clar, després te ve el Lleida i dius, ostres, estem... Portem un any i mig dient que a l'equip potser li falta un punt de valentia, no? D'anar pels partits, no sé, en escenaris en els que poden ser propicis. I el dia que decideix anar pel partit, jo crec que potser és el pitjor dia, tenint en compte les característiques del rival, doncs... Tirem amunt, i en 2 contres.
Però no fiquen a puesto.
Que dius, oh, sorpresa, el Villarreal te mata la contra. Home, a veure, és que té jugadors de primer nivell, doncs palmes. I després ja la pataca de final del llista, que, mira...
Aquest és un dels que jo divendres, i mira que no ho dic mai, dic, bueno, aquest ja el contem com que sí, i que no s'ha de fer mai, això. No s'ha de fer, s'ha de jugar.
Tots els grans equips...
No hi ha rival fluix.
Fallen en un moment o altre, i mira, doncs vam tenir l'empanada. I a més que la primera part tenim un parell de faltes directes, tenim un penal del Xixi Creus, vull dir que estem dins del partit, però acabem perdent i no serem caps de sèrie a la Copa. Però tornem al que diem sempre, que estem decepcionats perquè no serem caps de sèrie
a
la Copa.
Sí, clar, clar, és que clar, han passat amb 3 anys...
Però és que fa 5 anys...
No hi érem.
És que fa 5 anys la Copa, deies, la Copa què? i ara estem decepcionats perquè no som caps de sèrie.
El tema de llei de llista, és veritat que ens han mal acostumat molt ràpid, eh? Sí. Això ha passat amb 2-3 anys, ja, com el que diu.
Sí, sí.
És una cosa... A veure, és maco, eh? Vull dir, i la gràcia d'això és posar els peus a terra i fer aquesta reflexió al final. Hòstia, estic empipat perquè han perdut. Val, però escolta, on estem? La llei de llista està 6, eh?
Jo diria que ens han ficat els 3 equips al lloc que no es toqui, eh? Perquè no estàvem per tirar flors i violes, no estàvem a dalt de tot perquè érem els millors del món i a bàsquet, bueno, ni a hockey, ni a futbol.
Proper partit, al camp d'esports, Lleida Esportiu Espanyol B, ja, per treure'ns de sobre filials, eh?
Sí.
Sí, per tot està complicat.
Ara tenim la cuesta d'enero...
Sí, farà, ja ho sé, ja la coneixíem, aquesta.
Es farà costeruda en guany. Venim d'una dinàmica de 4 de 12 punts possibles... Bueno, a veure com s'acaba de tancar el mercat d'hivern. De moment ha arribat l'Ivan Zotko,
sí.
Central.
Va jugar ahir?
No.
No va tenir...
No. Fa pinta que Tano no marxarà, perquè el club diu que 150 i 150 o res, i per tant no crec que hi hagi ningú que pagui 150.000 euros per Tano.
Aquesta categoria.
Han ofert 115, no?
No. Aquí no s'ha ofert res. Aquí el que passa sempre amb els clubs va amb el jugador. El club, oye, que te quiero. Ja, pues llama, no, llama tu, tal, no? A ver si aprietas, habla con el precio, y tal. Clar, els clubs aquí jugant a la puta i la Ramoneta, no?
Ara m'has recordat amb allò de cuelga tu.
I el Lleida, exacte. I el Lleida s'ha quadrat. No, escolta, que hi ha una clàusula, i punto. Los contratos están para cumplirlos.
Sí, home.
El jugador el més que no cobre es queixa amb tota la raó del món perquè tots treballem per cobrar, faltaria més.
Sí.
Però escolta, si tu exigeixes que el club compleixi les seves obligacions, tu compleix les teves. Una altra cosa és que arribis amb un acord. I digues, bueno, mira, pues, escolta, pues, com va passar amb Julen Colinas, però que en aquell cas sabies que acabaria marxant. Tot i que vam estar un mes amb la cultura leonesa, i arribes amb un acord. Però si no, i en aquest cas el Lleida s'ha quadrat. Bueno, pues ja està. Endavant.
Bueno, però és més fàcil que hagi sortides que entrades, perquè entrades...
Bueno, avui pot haver alguna cosa, l'Eto té una proposta al Fabril, el Magro té una proposta al Villanovense...
Sí, estem a la meitat, eh? Jo crec que aquesta setmana potser encara no, però aquesta setmana
hi haurà moviment.
Sí?
Mira, hi ha un detall significatiu...
Home, tampoc l'espera el darrer dia, la veritat és que és això.
Hi ha un detall significatiu. El club ha fet una campanya... de packs d'entrades, pels abonats,
és veritat,
i pel públic en general.
Sí, tant que ho dèiem...
Per tres dos partits, i la llança un diumenge a les 9 de la nit.
Uh-huh.
Jo, la lectura que faig, és que això vol dir que dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres hi haurà xitxa.
Ah, val, ja ho entenc.
Que informativament parlant hi haurà xitxa, perquè si no, no té altra explicació que traguis un diumenge a les 9 de la nit una campanya, no?
Uh-huh.
Bueno, sí, que siguin inútils, però no conto que sigui el cas, no? No, és que és veritat. La traus avui a les 10 del matí i fantàstic. Bueno, doncs aquestes presses per treure la campanya, a més tenint en compte que les entrades no es poden treure fins dijous, vull dir que tens temps, a mi em fan sumar, doncs, que estem en una setmana mogudeta.
Molt bé. Molt bé, doncs, ens seguirem parlant, durant aquesta setmana, que han estat els resultats. Divendres, a part de jugar al Força Lleida i perdre, també va haver la primera de les tres cites de la Masterclass d'aquesta tercera edició que organitza el Xavier Estrada Fernández.
Sí, Ricard, només un incís, també, perquè tenim un Lleida al Dakar, que fa Perú, que s'han portat un ensurt terrible aquesta nit. Sí, el bugui, el cotxe de l'Isidre Esteve va quedar ancorat en una duna i li va caure un bugui sobre.
Caram.
Afortunadament, doncs, el pilot va poder sortir del cotxe, l'Isidre, evidentment, no, però afortunadament és també.
I segueix?
Ha perdut 3 hores.
Bueno.
Va utilitzar gairebé 9 hores en completar l'etapa maratoniana d'ahir de 838 quilòmetres, però estan bé. Quique Villalobos, que és el seu copilot, també està bé, i continua en competició l'Isidre Esteve, però es veu que l'ensurt ha sigut seriós.
O sigui, perduts al mig del desert i encara et cau un cotxe a sobre.
I cau un bugui a sobre, això sí que és...
Doncs molts ànims i sobretot per la salut.
Ara que anem a tot temps ens riem, però déu-n'hi-do.
No, el susto va ser terrible.
Molt bé, doncs com dèiem, aquesta tercera edició de la Masterclass que organitza el Xavi Estela Fernández, que ja està en marxa. Xavi, divendres, ell ha llegit que va anar molt bé aquest inici de aquesta tercera edició, que va ser tot un èxit.
Sí, la veritat és que en aquesta tercera edició hem fet alguns canvis respecte a les dues primeres, sobretot doncs, no només amb tema de distribuir doncs, aquestes ponències durant el mes de gener, sinó també d'oferir-les d'una manera gratuïta doncs, a tota aquella gent interessada. I la veritat és que la nostra expectativa era que un tema com la neuroeducació doncs, era sensible, doncs, perquè hi ha molta gent que encapçala i està just davant doncs, de nens i nenes doncs, en processos d'aprenentatge, i enteníem doncs, que podia ser un bon moment per captar doncs, aquest ventall d'agents educatius. I així ha sigut. La veritat és que la primera ponència amb la doctora Marta Portero va ser un èxit. Vam omplir la sala de juntes de la Facultat de Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, i esperant doncs, aquesta segona xerrada aquest dimecres amb el doctor Ignacio Morgado.
Si voleu més informació, www.xavierestradafernandez.com, allí trobareu tota totes les notícies i tota l'actualitat. Com bé deia el Xavier, aquest dimecres hi haurà el doctor Ignacio Morgado Bernal amb una xerrada que porta per títol Emoción versus Razón en el Cerebro Humano. Bueno, emoción versus razón, no sé si va per aquí, però de seguida he pensat en un àrbitre.
Sí, no, i a més, mira, jo he pensat, ara que l'Albert també ha fet aquesta primera introducció amb dilluns, l'esport és emoció, com moltes activitats a la nostra vida, no? I el que es vol ficar sobre la taula és una miqueta aquesta connexió que hi ha entre com ens emocionem i quin és el nostre sentiment. I nosaltres ho hem versat tot en el món educatiu, perquè doncs, emprendrem l'any que ve una activitat als centres educatius doncs, que va directament encaminada doncs, a aquests nens i nenes d'entre 6 i 12, anys, amb activitats esportives, precisament, i entenem que hi ha molt coneixement científic doncs per tenir en compte que no només es tracta de fer esport, de fer una activitat, sinó que a més correlacionen doncs, amb diferents parts del cervell, i si en som conscients en podem treure molt més profit.
Podem apuntar algun pare, perquè hi ha molts pares hooligans.
Més d'un n'hauríem d'apuntar.
Tenim molta diversitat, i la veritat és que... La veritat és que està oferida a tota la gent interessada, i la veritat és que tenim molts educadors...
Se te faran cura, te faltarà espai,
Hauríem d'ampliar...
Hauríem de fer el revés, ens hauríem de portar cap als clubs.
Sí.
Anar cada setmana en un club a fer... Que no estaria mal, Mira, ho llenço aquí, Ja ho sé que després les necessitats i l'economia i l'hora són...
Desgraciadament, només assisteix a aquest tipus de xerrades la gent que està motivada i interessada.
O professionals del sector.
Correcte.
La gent de l'INEF, suposo, no?
Bueno, nosaltres tenim, com us he dit, tenim molts mestres, tant de primària com de secundària, tenim psicopedagogs, tenim psicòlegs, tenim algun psiquiatre, tenim doncs, algun docent, tenim àrbitres, tenim jugadors, tenim llicenciats d'INEF, tenim monitors o dinamitzadors escolars. Vull dir, veieu que el ventall és molt ampli, i també doncs, afegir que en deteniment de les altres dues masterclass, que també teníem noies, l'equiparitat de gènere en aquesta tercera edició és pràcticament 50-50, amb la qual cosa doncs estem supersatisfets.
Això serà aquest dimecres, i dimecres de la setmana vinent estarà el Xavier fent la seva conferència, l'educació esportiva com a mecanisme de maduresa psicològica. Home, evidentment, i sempre que has vingut aquí a la ràdio ho has defensat, i crec que ho acabes de dir, l'esport com a eina i com a clau de moltes coses.
Sí, però bé, ara tenim... doncs base científica per dir-ho. Fa poc vaig fer una presentació institucional sobre un estudi científic que vaig fer juntament amb el meu amic i company Cisco Abella, de l'Hospital Santa Maria, psicòleg clínic, i la nostra hipòtesi de treball fa pràcticament 2 anys va ser que els àrbitres, pel fet de ser àrbitres, a part de les seves habilitats individuals, doncs presentaran una maduresa psicològica més alta que qualsevol altra persona, pel fet de ser o d'estar dintre d'un col·lectiu. El nostre estudi científic, a nivell descriptiu, el vam fer doncs, amb els àrbitres catalans, gràcies doncs, a també la tasca del Jordi Terès com a president de la delegació doncs, aquí a Lleida, i penseu que són 1.900 àrbitres a nivell català, dels quals la mostra es va fer en final sobre 1.100, que és una brutalitat per un estudi científic. I comparant-ho doncs, amb un estudi a nivell espanyol, estem 13 punts per sobre de la mitja, amb la qual cosa és una brutalitat. I això ens va obrir doncs, amb aquest tipus d'activitats adreçades també mitjançant l'esport, però sobretot amb regles de joc, i no té per què només ser de futbol, de cara doncs, als nens i nenes, que precisament serà la xerrada que jo faré el proper dia 23.
Mm-hmm. Escolta, també presentaràs el projecte Emoti Esportiu. Mm-hmm. En què consisteix?
Doncs, home, no el desvetllaré en directe, però sí que faré alguna pinzellada. La nostra idea com...
Fins
com...
on puguis llegir.
No, correcte. La nostra idea, com us comentava anteriorment, és que fins ara moltes de les escoles doncs, estan fent activitats escolars, amb la qual cosa ja és més que conegut que doncs, desenvolupen les capacitats psicomotrius dels nens i les nenes, que és genial, però volíem fer un pas enllà. I el pas enllà el tenim doncs, amb aquest estudi descriptiu que us havia comentat abans, amb el coneixement de regles de joc, però encara volíem fer un altre pas enllà, i és, mitjançant la neuropsicologia, com a base científica, doncs és aportar eines i activitats als nens i nenes a nivell de processos cognitius per tal que tinguin un major rendiment, no només físic, sinó sobretot acadèmic, no? I bé...
Queda molt bé, això, eh?
Doncs jo us convido...
Queda molt bé, això, tal com ho has dit, queda molt bé, eh?
Jo us convido
però,
que...
Perquè això porten temps estudiant-ho, eh?
No, per això, però...
Jo us convido que vingueu, perquè, de fet, doncs, hem tingut molt bona acollida de totes les institucions a nivell de Lleida estan al darrere, tant la Diputació de Lleida, l'Ajuntament, tenim el Departament d'Educació, tenim esports de la Generalitat de Catalunya, tenim les tres federacions, tant la de futbol, la de handball com la de bàsquet, i tenim la Universitat de Lleida que ens treballa el pla metodològic per poder treballar a les escoles. Llavors, aquesta presentació es farà el dia 23, com bé us comento, i a més, doncs, a través de la Gemma Viera, que és un optometrista d'aquí de la ciutat de Lleida, amb el seu equip de treball, doncs el que es farà és un exemple pràctic de com treballar això en un centre escolar en una activitat rutinària durant la setmana. Llavors, anem en sèrio.
Però la pregunta és, d'on treus el temps?
Doncs l'altre dia m'ho van...
No, perquè clar, perquè...
Que sí, que sí.
Nosaltres anem parlant, encara que sigui via WhatsApp. Dimecres, Milan. Dijous, no sé què. Dissabte, Lliga.
Soc un motivat. Ets un motivat.
No, us avanço que dilluns passat havia d'estar aquí el Xavi i va dir, surto ara, me'n vaig... A Madrid a...
Sí, la setmana passada teníem copa entre setmana, però ja n'he de vida d'arbitratge, exacte. I de fet, ara quan acabi, doncs me'n vaig directament a València.
Ara també.
Que tinc partit demà de copa, sí, faig el València Sporting de Gijón. Però bueno, de fet, és una miqueta el que comentàvem abans, no? La motivació...
Però a tu t'agrada, això.
Sí, jo soc de la filosofia, com deia la Marta Portero l'altre dia, doncs en les nostres jornades, deia que ja creiem la teoria del granet de sorra, no? Doncs mira, jo soc el segon granet de sorra, i crec que... No? Són d'aquestes coses que, quan anem sumant, no? Si anem sumant sinergies, al final, no sé si les veurem o no, però intentarem
però
sempre portar.
Però tu creus som al futur d'això?
Sí, i tant, si no, no ho faríem.
No, home, no, ja, però...
Si no, no ho faríem. Home, probablement, perquè també soc pare, llavors tinc aquesta altra visió que abans potser no tenia, i llavors entenc que el meu fill...
Però tal com està la societat avui, hi creus?
Sí.
Perquè és lluitar molt fort amb això.
Bueno, a veure, no creem cap utopia, o sigui, al final... Nosaltres no canviarem el món, ni molt menys, només faltaria, però sí que és veritat...
No és el granet de sorra que deies, no?
Exacte, però són activitats... que dependentment després hi haurà i respecte a totes les opinions que hi creurà o no hi creurà, nosaltres això ho basem en teoria científica com avalada científicament i precisament dos d'aquests avaladors doncs venen a aquestes jornades de masterclass i tenen molta divulgació al respecte, però entenem també doncs, que tant els centres doncs, com la gent que lidera doncs, aquestes activitats hi ha de creure, està clar.
El tema és, dius, servirà d'algú. El tema és que això ho fa el Javi i ningú més. No. Llavors dius, bueno, potser primer donar més difusió a històries com aquestes i segon, doncs que es facin més coses com aquestes, no?
Sí, i especialment diuen, si després les escoles no, això ho aplicaran
i especialment a nivell de col·lectiu arbitral que ara gent diria, ara aquí doncs li fas la pilota perquè va mirar que el coneixes i no és això, però sí és cert que ostres, el col·lectiu arbitral sempre no se l'ha tingut com un esportista més, quan jo crec que és un esportista més. O sigui, al camp hi ha 23 tios, ¿vale? Preparats, sí, igual o millor, perquè amb aquest senyor he vist el seu pla d'entrenament
i treball. Fa un any crec que ens el vas explicar aquí.
Exacte.
I vaja, o sigui, clar. Poca broma.
I dos, la percepció, bueno, és el tio, si arribes ara, bueno, guanyes una pasta, tal, treballes dos dies a la setmana i ja està. I no és això, no? Llavors, a mi m'alegra que els àrbitres a poc a poc vagin arribant als mitjans de comunicació, però com ara el Javi, no? Els àrbitres que fan de teòrics i que analitzen les jugades.
No els àrbitres dels anys 90.
Exacte, i que la figura aquesta de l'àrbitre no estigui tan blindada com està fins ara, no? Era absolutament impossible arribar a l'arbitratge.
Els temps canvien i el que d'alguna manera... O sigui, jo sóc àrbitre, però a part d'àrbitre també sóc altres coses, no?
Ets persona, ets pare, clar.
Correcte, llavors sóc sensible amb molts temes que també m'afecten, com a ciutadà, ja no només com a pare ni com a àrbitre, i entenc que són molt millorables. Llavors, sí que és veritat que és una activitat, sobretot aquesta que farem als centres escolars, que no es treballa en cap altre lloc, que no hi ha res que es faci en qualsevol altre lloc. Tampoc doncs hi ha divulgació de l'estudi descriptiu que es va fer a nivell d'àrbitres a nivell mundial, no hi havia res a nivell, en aquest sentit. Però sí que és cert que és una cosa de creença. Ja entenem nosaltres que, per exemple, els clubs doncs no tenen temps pràcticament per treballar la gestió de conflictes entre els companys, l'empatia, com l'estrès del jugador a l'hora d'afrontar una competició, etcètera.
Discrepo amb una cosa, no és que no tinguin temps.
No. Bueno, jo diré...
De temps n'hi ha.
No, és que no s'ho creuen.
És que és el que hi havia. Sí,
tu dic que... Políticament correcte.
Sí, però aquí dos som pares de jugadors.
Per això estem nosaltres.
Jo també soc pare de jugador, en aquest sentit.
No és problema de temps.
No, per això estem nosaltres, que no cal que siguin políticament correctes, i jo estic fart d'anar a camps on a la porta te trobes les 10 normes bàsiques, respecte, i després al minut 5 d'un partit de Benjamins, dius, però què és això?
Entre altres coses, Albert i Xavi, ja que compartim, doncs... La xerrada és que està també comprovat que els valors no es treballen quan el nen té 14 o 15 anys, sinó quan en té 5, 6 o 7, que és precisament doncs, quan els tenim escolaritzats. I és aquí on hem de fer èmfasi, perquè aquests nens doncs, d'ara, quan siguin adolescents o quan siguin adults, doncs, probablement el seu punt de vista serà molt diferent a l'adult doncs, d'avui en dia. Amb això no vull dir ara que tots els adults els fiquem, ja manteneu. Vull dir, sempre doncs, fan distància.
Jo crec que els clubs de futbol fa falta molta feina paral·lela a part de córrer i xutar. No, parlo dels de futbol perquè són els que toco, però...
I nosaltres també, però al cap i a la fi...
A nivell de família, dels nens, de les famílies.
El teu fill no l'ha d'educar, el seu entrenador. L'educació la tens a casa, l'has de rebre a casa.
Però et diré una altra cosa, i això ho hem dit abans.
És el club t'han de formar en valors...
Albert, tu al club ara t'organitzen també en un WhatsApp o un mail. Escolta, farem una xerrada amb el... amb el Xavi Estrada o amb qualsevol altre metge, psicòleg, que vindrà a parlar-nos de com ens hem de comportar al camp.
10.
Qui hi anirà?
10.
I els 10 que hi van són els que normalment ja es comporten. Aquest és un problema.
O hem anat a 4 xerrades iguals, que al final...
Bueno, precisament per això necessitem doncs, fer activitats d'aquest tipus, de fer una mica de taca d'oli i al final, doncs, pas a pas, que la gent es vagi conscienciant.
Això s'està fent a l'estat espanyol, això, no?
L'activitat?
Sí, que estem...
No, nosaltres la presentarem el dia 23.
Pionera.
Però vull dir, tu saps si això s'està fent a la resta de l'estat?
No, tal com l'estem d'això, no. L'està fent.
Doncs...
La web a www.xavierestradafernandez.com. Escolta, que ens queden 5 minuts. No, ho dic per canviar de tema. És important.
Quants minuts ens dones d'afegit avui?
Avui tenim un dia lliure.
Escolta, a part d'aquesta tercera edició de la Masterclass, que evidentment estem orgullosos de que la organitzis. Gràcies. I que la facis a Lleida. Escolta, el tema canviàvem radicalment, perquè clar, aquí nosaltres cada dilluns parlem que clar, si el jugador xuta i no li entra, doncs no li entra, però a vegades hi ha la decisió arbitral i aquestes històries. Aquí tenia un component nou, que és el VAR, que és el videoarbitratge aquest. Escolta, com a àrbitre, satisfet de com està anant el VAR?
Molt.
Com a àrbitre,
Sí, sí, com a àrbitre molt. Com a espectador també, però sobretot com a àrbitre, ja que tinc que patir-ho, entre cometes, doncs, dintre del terreny de joc, doncs molt, perquè entenc que és una eina... doncs que la gent que l'entén doncs facilita, jo sempre ho vaig dir des del primer moment, que hi hagi justícia en un terreny de joc, en el sentit de que, bé, també retornant una miqueta al principi doncs de la xerrada, ens costa, a la gent ens costa doncs, entendre que ens puguem equivocar, sobretot entenem quan ens equivoquem nosaltres, però no entenem quan s'equivoquen els demés. I hi ha moltes situacions com a àrbitre dintre del terreny de joc que són difícils d'explicar quan l'espectador el que està veient és un punt de vista totalment diferent a l'àrbitre, que és el de la televisió, no? Llavors, hi ha situacions molt complexes, com la del gol, no gol, un fora de joc, doncs, com ha passat amb diferents partits, pràcticament per mil·límetres o centímetres, que l'ull humà és molt difícil de veure-ho. Per això la tecnologia doncs, ens ajuda doncs, a prendre decisions, intentem que siguin el més ràpid possible, en deteniment d'un equip o d'un altre, però el que comentava abans, no? Intentant fer una mica de justícia i que, doncs, malauradament, amb altres temporades sense VAR, doncs algun equip doncs havia aconseguit 3 punts, potser, no? Mm-hmm. Que amb VAR ara, doncs això ja no passa.
Bueno, jo ho sento molt, ho parlava abans d'entrar. Jo tot el que sigui objectiu, fantàstic, no? La línia gol, de ficar un xip a la pilota, mirar-ho i tal, vale, perfecte, l'altre igual era el Liverpool City, doncs, per un centímetre no era gol. Però l'altre sí que pot ajudar, i s'han rectificat moltes jugades a Mensah, però al final la decisió és d'un humà. I de fet, les principals polèmiques que hi ha ara al VAR doncs són aquestes, no? Perquè aquí entres i perquè aquí no entres. També és cert, i quan parlem abans de les masterclass...
Clar, falta l'educació.
Clar, aquesta... parlem abans de qui va a les classes, qui va a les masterclass. Clar, jo estic veient queixes de clubs, jo entenc que a tots els clubs se'ls ha fet una xerrada de bar.
Hi ha clubs que però, quan se'ls va oferir... Aquí hi ha molts factors. Primer, el factor és que la gent tingui molt clar quan el videoarbitratge pot intervenir en un partit, i només hi ha quatre factors, que són les vermelles directes, la falta d'identitat, els penaltis o els gols. Però és que, a més, no és per tots els penals. És a dir, han de ser errors clars, obvis i manifestos. I per fer una metàfora a l'espectador, és quan l'espectador des de casa està mirant el, no, el partit i pràcticament es fica sobre del sofà amb les mans al cap perquè entén doncs, que allò és una situació negligent i de que el vídeo, doncs, el vídeo d'arbitratge ha d'intervenir. No? El que passa que és una miqueta del que comentava també l'Albert, de que falta doncs, que la gent...
Falta pedagogia, falta entendre. Hi ha molta gent que no l'entén encara.
I empatia,
Empatia també.
Vull dir, a veure, al final no deixa de ser una decisió arbitral. Llavors l'arbitre, ho sento molt, Javi, però ja ho saps, i suposo que tens assumit, ser-ho sempre els dolents de la pel·lícula.
No, que vaja, no
m'he recordat que hi ha gent que no sap, al bar, que és, bueno, quan dic a dalt, és a la sala on hi ha tots els monitors, hi ha àrbitres.
Sí, el videoarbitratge que està centralitzat a la ciutat del futbol, a les Rozas, són àrbitres en actiu, exceptuant un, a més és català, que és l'Alfonso Labrí Izquierdo.
O sigui, no està al mateix estadi?
No.
Ah, vale.
A la Lliga Espanyola, a primera divisió, estem tots centralitzats a la Federació Espanyola de Futbol i el VAR és un àrbitre de primera divisió i a la VAR pot ser un assistent o un àrbitre.
Però aquest que està, el que supervisa el que està mirant, dirien.
Per tenir dues opinions, suposo.
Sí, el que està al VAR.
El que està, diguéssim, al davant del monitor...
Tu que toques l'arbitrar, estàs al terreny.
Xavi, que ens quedem sense temps. Sempre t'he de tallar al mig. Escolta, Xavi Estrada Fernández...
Que torni una altra
vegada. Sí, hauré de tornar una altra
vegada. No, ja veig que us ve
tornar.
Escolta, enhorabona per aquesta edició de la Masterclass i gràcies per estar amb nosaltres i sort al camp.
Gràcies a vosaltres.
Albert Escobar, Xavi Pérez, gràcies.
Bona
setmana. I nosaltres, que arribem ja a les dues, ens quedem sense temps sempre, però això és bo, perquè així tenim tema per un altre dia. Gràcies, demà, 12:20.